estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula Naked Lunch. Jo no sé si els oients avui, a part de comprar arròs, regalar llibres, han menjat aquest pa de Sant Jordi tampoc, que és una de les tradicions d'aquí de Catalunya, però el que no ho ha pogut fer encara és el Josep Martín. Josep, bona nit.
Bona nit.
Benvingut al cabaret, un dia de Sant Jordi intens. T'hem estat escoltant doncs, al llarg de la Ràdio Fórmula amb les teves recomanacions, sempre musicals, i avui doncs, de llibres dedicats a la música, i no hem volgut ser menys aquí al cabaret, i també doncs, aprofitarem per posar la música que sona en llibres que s'han editat aquest any i que tenen sobretot doncs, la, o com a transfons la música com a referent, importa els protagonistes, o fins i tot en el cas d'aquest aquest assaig, doncs, After Pop, la literatura de la implosió mediàtica de la Eloi Fernández Porta, doncs, parla, fa una radiografia una mica de l'estat de la qüestió de la cultura després del pop i la música, igual que el cinema o d'altres arts, doncs, n'és protagonista.
Exacte, no hem tirat per la via fàcil, que seria, a veure, estem fent una secció de música en el dia del llibre, doncs aneu a buscar llibres que parlin de música, monografies, etc.
La biografia
etc.
Del Rollins o del Bruce, no?
Exacte, o aquesta autobiografia del Dylan que està sortint a parts i que és interessantíssima, en podríem treure molts de llibres, però no. Es tracta de tres llibres que han sortit recentment i que tenen, per dir-ho així, la música, la cultura contemporània, podríem dir en general, però la música en particular com a paisatge de fons. I en aquest sentit doncs, hi ha tres autors i tres llibres que potser alguns d'ells comparteixen coses, altres potser no tenen massa a veure, però en tot cas sí que són, podríem dir, literatura juvenil o contemporània, gent jove, que són After Pop, la literatura de la implosió mediàtica de Eloi Fernández Porta, Coses que hacen boom, de Kiko Amat, i Nocilla Dream, d'Agustín Fernández Mayo.
Tres autors que tots tres han passat pel cabaret elèctric, deies que tenien coses en comú, són aquests referents culturals, però també el fet de que te n'adones que els autors, en la seva vida privada, doncs han escoltat molta música i han llegit molt i no se'n poden estar de fer milers de referències en la seva prosa de tot aquest background que ells arrosseguen.
Exacte, i per primer cop diríem, home, ja per primer cop no, però es nota que hi ha un cert canvi, no, en aquest sentit. Per exemple, en un assaig com el que, del que comencem a parlar, After Pop, de Eloi Fernández Porta, doncs un assaig cultural d'aquest tipus, si hagués fet referència a la música fa uns anys, segurament hagués fet referència doncs, a la música clàssica, potser s'hagués atrevit a fer alguna referència al jazz, com a música culta, també acceptada, per dir-ho així, per l'acadèmia, no? I per tant, dins d'un assaig acadèmic, doncs no cridaria l'atenció. En canvi, ara ja els referents per tota aquesta gent és música pop, són tan importants els Smiths com Wagner, podríem dir-ho així, exagerant, i això és una provocació, no? Però sí que, en certa manera, tenen una cultura pop i musical, doncs diríem que molt més recent, que és la que expliciten aquí, i que, d'altra banda, afavoreix la connexió amb un públic jove. És a dir, potser si comences a fer referències a les Valquíries o a òperes de Mozart, etc., et perdràs aquesta connexió més amb la gent jove que si estàs parlant doncs, d'això, dels Smiths o del que sigui, no?
L'Eloi Fernández Porta també parla del que seria el consum mediàtic, que moltes vegades hi ha un tipus de cultura pop que no és popular, que és una miqueta més minoritària, i entre la música que s'anomena i les reflexions que ell fa al voltant d'aquesta música més underground o subterrània, hi trobem música i obra com la del John Thorne. Això que la música pop no ha de ser només l'Oreja de Van Gogh, poden ser grups una miqueta més rebuscats i que es mouen en circuits al marge del comercial i que acaben sent el que fa evolucionar la cultura, segons ens explica l'Eloi Fernández Porta, que també menciona un altre tema musical que va ser important, vull dir, una cançó que va acabar tenint tota una llegenda al darrere, en aquest cas una cançó de Rem.
Exacte, és aquesta que du per títol What's the Frequency, Kenneth, i que apareixia en un disc doncs, ja fa uns anys al Rem, que es titulava Monster.
Thank you.
els ingredients musicals que van apareixent en aquestes tres obres literàries i a l'assaig After Pop, que es menciona com una cançó pot acabar convertint-se en una espècie de mite o llegenda urbana,
sí,
no?
Sí, de fet la història és com, bé, un personatge mediàtic que pateix un atac per part d'uns fanàtics sense cap mena de justificació, violència gratuïta, podríem dir-ho així, això que per desgràcia és tan contemporani també, un fenomen tan contemporani, i després, doncs mentre les donen aquesta pallissa, algú va pronunciant insistentment la frase "What's a frequency, Kenneth?" i això doncs arriba a traumatitzar, no?, a aquesta persona agredida, i bé, aquesta frase apareix als diaris i a partir d'aquí es converteix doncs en una frase, podríem dir, de la cultura popular, no? És molt interessant en el cas de Eloi Fernández Porta, que ja hem de dir que és un assaig, que ningú s'esperi una novel·la, això és un llibre, diríem, dur, eh?
Sí, és un llenguatge relativament acadèmic.
Exacte.
No estem parlant d'una novel·leta...
Doncs és interessant com parla, com intenta definir què passa amb la cultura pop després de la cultura pop, és a dir, after pop és això, no? Per no fer servir el típic prefix de post, post-pop o de postmodernitat, en aquest cas busca doncs una manera de referir-se a això, no? A com la cultura pop, diríem, que esclata i es deconstrueix, això sí que seria un terme molt postmodern, no?
Dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side.
Recordem que l'editorial d'After Pop és Berenice, una editorial de Córdoba, una editorial relativament petita i nova, com Candaya, la que ha dit aquest Nocilla Dream de l'Agustín Fernández Mallo, que ha estat realment doncs tota una revelació literària d'aquesta temporada pel que fa doncs a aquests nous autors emergents. Estem parlant de personatges que es mouen per la ratlla dels 30 als 35.
Mm-hmm. Podríem dir que anem tendint de l'assaig pur a la novel·la, i que al mig trobem un llibre com Nocilla Dream que és molt difícil de classificar, la veritat, perquè sí que hi ha una narració, però explicada d'una manera molt, molt fragmentada. També té algun punt d'assaig en el sentit de reflexió al voltant d'alguns fenòmens. La veritat és que és un llibre molt, molt inclassificable i molt original, el d'Agustín Fernández Mallo, on aprofita per deixar anar tot un munt de referències culturals i musicals. Jo crec que molts d'aquests autors... especialment en el cas del Quico Amat, que és el proper llibre, diríem que han escrit aquests llibres per tenir una excusa per poder deixar anar tota la sèrie de referències culturals que ells els agradaria compartir amb la gent, no? En aquest sentit, una cançó com Cemetery Gates, els Smiths, apareix citada de forma evident i directa en aquest Nocilla Dream, al igual que Karma Police, per exemple, del Radiohead.
Nocilla Dream, a la portada fins i tot hi ha una referència a un cartell, un pòster, sí, de Belen Sebastian, un llibre doncs ple de referències a la música actual, hip-hop o més indie, però tal com comentava el Josep, narrada d'una manera especial. Serien com breus contes, breus històries que aparentment no estan entrelligades entre elles, però acaben conformant com tot un puzzle. A vegades hi ha aquest regust una mica com els contes del Raymond Carver, de personatges que són tots ells doncs uns outsiders, i ens presenta la part més tendra. Un llibre que recomanem des d'aquí perquè ha estat una de les revelacions literàries de l'any, i pels fanàtics de la música doncs és d'agrair que et vagis trobant aquestes referències musicals entremig. Es nota molt que és un llibre que veu de la música i del cinema, una mica aquest cinema del Lynch, també descontextualitzat, no?, d'escenaris una mica estaparis.
Exacte, i a més, a mi m'interessa molt, en aquest cas, com que estem parlant de música, de com l'autor li dona aquesta importància a la música pop, i a la música pop independent, li dona una categoria, diríem, d'influència de primera línia, no? Per exemple, en una de les parts interiors del llibre, un text escrit per l'editorial, però segurament dictat per el propi autor, diu: "Se declara influido por Valente, San Juan de la Cruz, Giorgio Manganiello, Italo Calvino, la llista segueix, i diu, és fan de Senyor Chinarro. A mi em sembla que el fet que Senyor Chinarro en aquest sentit sigui tan important com San Juan de la Cruz, com a mínim a nivell d'influència d'aquest autor, em sembla que posa de relleu que aquests tres llibres el que busquen és això, no? Donar una miqueta de categoria, podríem dir, fins i tot acadèmica, no? A una música que sempre ha sigut fruit de les minories. De fet, una altra prova d'això és una cita que apareix just abans de començar el llibre, i són dues línies. En una entrevista a Daniel Johnston, que va aparèixer a la revista Rock Deluxe, li pregunten a Daniel Johnston: «¿Has vuelto a leer algún libro de Raymond Carver?» I ell contesta: «Leer? No». No leo, no. Se pone a reír inesperadamente y digo, veo muchos DVDs. Doncs sí, Daniel Johnston.
Doncs ha quedat claríssim que l'Agustín Fernández Mallo té com a referents no només altres escriptors, sinó també autors de música pop.
I alguns tan maleïts com Daniel Johnston, no? Que com podeu veure ni canta bé ni res, però s'ha convertit en una icona de la cultura més underground nord-americana i d'aquesta cultura, podríem dir, post-pop també. És a dir, aquest home és com l'antítesi de l'estrella de rock i en canvi s'ha acabat convertint, no? I apareix doncs, a cites a llibres, entre cometes, podríem dir-ho així, seriosos, com aquest d'Agustín Fernández Mallo. I si us sembla, doncs encarem ja l'últim llibre, que és Coses que fem boom, el llibre del periodista Quico Amat. Aquest és l'autor que més clarament podríem situar en l'òrbita musical, perquè a més ell s'ha dedicat a escriure molt de música, també, a les revistes.
I fa de DJ a vegades.
Fa de DJ, sí. Okay, ocasional. I, en definitiva, doncs, no, potser és el que ens sorprèn menys que la música sigui un dels ingredients principals dels seus llibres, no? De fet, Coses que fem boom, de Quico Amat, al final hi ha una llista llarga d'agradecimientos sonoros, diu, algunos discos y canciones y grupos que ayudaron a crear esta novela. I d'aquesta manera, doncs, ens dona una altra mena de bibliografia, per dir-ho així. Ens està dient que totes aquestes cançons, molt ben acreditades, ens podrien ajudar una miqueta a entendre una miqueta més, si no tant el llibre, si l'autor que hi ha al darrere, no?
Cançons com aquesta que sona Josep dels Temptations.
Exacte, hi ha una obsessió, podríem dir, per la música negra, per el soul, per el funk dels anys 60, d'una forma evident. Temptations o Curtis Mayfield és una referència constant en aquest llibre al protagonista, perquè això sí que ja és pròpiament una novel·la. Fa una llista dels discos que té a mà i diu, no necessito res més, i a la llista apareixen Temptations, Curtis Mayfield i tots aquests clàssics de la música souls, i d'una certa manera es considera que amb tota aquesta col·lecció de discos ja és ja ha tocat el sostre, no necessita res més, no?
Potser de les tres obres que hem comentat avui, Coses que fem boom de Quico Amat és la novel·la més autobiogràfica. Hem dit que tots tres autors doncs, posen en la seva prosa totes les referències que ells han estat, de les que s'han estat nodrint durant la seva vida, però si sou fans de Quico Amat perquè aneu llegint les seves cròniques al Cultures o us interessa aquest personatge, doncs sembla que s'hagi fet la novel·la dedicada a un alter ego seu, no? Ell sempre ha sigut un anglòfil i a la història, doncs, és un nen que va néixer a Anglaterra però que se li moren els pares, que ve cap aquí com si li haguessin robat aquesta cultura d'origen que ell sembla que tingui realment, i et vas trobant doncs, diferents ambients i situacions que sembla que Quico Amat doncs, estigui parlant una miqueta d'ell mateix.
Deixa'm que et digui que aquesta anglofília, no sé si la paraula correcta seria aquesta, no, jo per mi és un punt feble.
En tots tres.
Per mi és un punt tres. Feble d'aquesta, si s'ho pot dir així, nova literatura. Per mi és un punt feble, perquè evidentment que tots estem molt influïts per tota la cultura nord-americana i anglesa, especialment la música, però no cal fer-se una fotografia als Estats Units i posar-la a la portada del teu llibre, no? Si tu
en
no
aquest
ets,
cas no és el Kiko el
si no
que s'ha fet la fotografia, no? Sinó el Fernández Mallo.
I no cal fer tot un seguit de referències, diríem, o vaja, és una opinió, diríem que ja que per exemple, el llibre del Quico Amat passa tant a
Gràcia, el barri de Gràcia, sí,
doncs
sí.
Potser, per què no, incorporar també la rumba catalana, els gitanos de Gràcia i moltes coses que són molt més properes culturalment que no doncs, les cites, evidentment, a grups importantíssims com el Jam, que surten pràcticament al pròleg del llibre, no? Per tant, són llibres que rendeixen, en certa manera, a la cultura anglesa, no? I potser també estaria bé reivindicar no només els noms dels barris o dels bars, sinó de la moguda musical que hi ha hagut aquí, que evidentment és molt potent.
Doncs esperem que el Sant Jordi del 2008 potser hi hagi algun llibre així.
Estaria
potser
bé,
també
no?
Josep Martín pot escriure alguna cosa. El nostre company Jordi Tardà parla, el protagonista del seu llibre és algú que treballa i que té FM, és a dir, que d'autobiografia aquí també n'hi ha molta. I també hem trobat a faltar que cap dels tres llibres estigui escrit en català.
Això també ho hem de dir.
El mateix, bueno, Fernández Mallo és gallec i el mateix Quico Amat ens va dir que estava tan influenciat per tot el que ell havia llegit d'adolescent, que molta obra anglesa no estava traduïda al català, que ara el seu discurs literari doncs, ha acabat sent en castellà. Editorial Anagrama és la que ha editat Coses que hacen boom de Quico Amat, i hem dit que les altres eren Berenice pel que fa a Afterpop i Candaya pel que fa a Nocilla Dream, si voleu buscar aquests llibres. Sí. I esperarem amb tu a parlar el proper dilluns, si tot va bé, i de llibres de música sempre és una bona ocasió, però a veure si el Sant Jordi de l'any que ve ens porta alguna cosa més.
Molt bé, perfecte.
Josep, bon dia, que vagi bé.
Fins ara.